Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20 ara mateix. Estem a l'esport ja del cap de setmana. Acabem de començar el mes de març, però avui ja és divendres, 2 de març del 2018, amb 12 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, perquè, com ja ens va anunciar ahir Armando Álvarez, el temps ve canviant. Es nota que ens acostem a la primavera. Hi haurà temps per a tots els gustos pràcticament cada dia o cada dos dies, el qual no sé si és bo o no. Buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Anna Borrell pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. També farem una revisió de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Buscarem propostes de música en directe amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, i també escoltarem el seu Melo Malo. I amb tot això encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens faci una nova proposta dels nostres pobles que ens durà directes cap a la una de la tarda. A partir de la una obrim la Nacional 240. Avui ja us avanço que amb sorpresa, però obrirem la Nacional 240, com sempre, buscant propostes del món de la cultura, del món dels espectacles, tant de Lleida com de Tarragona. Avui hi ha una sorpreseta. I, a més, si després ens seguiu a través de les xarxes socials, la podreu veure en fotografia, aquesta sorpresa. Però vaja, que a partir de la una i cinc minuts aquestes propostes de Lleida i de Tarragona. I també parlem de la cartellera de cinema, perquè ja estrenes, estem a divendres, a més, cap de setmana dels Òscar, per tant, doncs el cinema encara està més revolucionat, i estarà amb nosaltres la Laura González amb el seu divendres de cine parlant d'aquestes propostes. Intentarem fer una porra, jo crec que no ens donarà temps, però la intentarem fer, almenys de les principals categories. Jo ja quasi bé que no participaré, perquè no n'encerto mai cap, per tant ja deixaré que la Mònica i la Laura González facin la seva porra, jo me les apunto i després m'enric si no les encerten, però vaja. I si encara et queda temps a l'agenda de cara al cap de setmana per buscar activitats per gaudir amb els amics, o sol, o sola, o en parella, o en família, o amb la canalla, o amb qui vulguis, doncs a l'Espai Groc et fem ja una recopilació de la resta de propostes culturals i d'espectacles de cara al cap de setmana, tant de la Biblioteca Pública com del Teatre de l'Escorxador, del Teatre de la Llotja, de l'Auditori Municipal Enric Granados, del Caixa Fòrum, que et recordo que tenen l'exposició de Ramon Pichot ja en marxa des de fa dues setmanes. Per tant, tota la resta de propostes a partir de 2:15 a l'Espai Groc. Però si hi ha alguna activitat que la vols desenvolupar a l'aire lliure, el primer que et fa falta saber és, escolta, quin temps tindrem? I això li preguntem a l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda aniran creixent altre cop nuvolades i al Pirineu esperem repetir algunes nevades intenses, generalitzades, però amb una cota de neu que ha anat pujant fins als 1.400 metres. Tanmateix tenim avisos activats per neu de 5 centímetres i també avisos avui davant el risc de llaus que hi ha a la zona. Les temperatures baixen una miqueta. S'esperen màximes de 15 avui a Lleida, 14 graus a Balaguer i a Tàrrega, 11 a la Seu i 10 graus a Viella. El vent bufa de l'oest i anirà fluixant mica en mica aquesta tarda quan s'agirarà vent de sud. De cara a demà, esperem un cel clar, solellat en general, però al Pirineu tindrem encara alguns núvols al matí amb precipitacions febles i nevades per damunt dels 1.500 metres. Tanmateix, també aniran retirant-se aquests núvols i s'imposarà el sol. Les temperatures màximes pujaran, especialment a la meitat sud, la mínima però no variarà, arribarem als 4 de mínimes a Lleida o Balaguer, a 5 graus a Tàrrega, 1 grau a Viella, 0 a la Seu. El vent bufarà suau, variable, amb tendència al matí a bufar vent de l'oest. I diumenge creixeran alguns núvols usuals. A la tarda es taparà més, núvols que poden deixar-nos precipitacions febles cap a la meitat occidental, més intensos i generalitzats al Pirineu, amb una cota de neu entre els 1.600 i 1.800 metres. Les temperatures no variaran i continuarem amb vents de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Baby,
sap que ens acostem al cap de setmana. Baby, I'm... Això és sinònim dels Maroon 5, almenys aquí, mira, aquesta temporada. Després ja anirem canviant. Amb aquests Animals... ...12, 27 minuts. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs que comencem parlant, evidentment, de les inclemències meteorològiques. Entre ell i avui, per exemple, comencem amb un mort i un ferit en una llau a Arcalís. El ferit va quedar colgat per la neu i va estar evacuat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Una roca de grans dimensions ha ferit el conductor d'un cotxe en un despreniment a la Nacional 230. Al pont de Suert, la pedra feia uns 40... entre 40 i 50 centímetres. I és que els bombers han rebut 177 avisos per incidències relacionades amb el fort vent que ha fet aquesta matinada. Per exemple, parlem de tot Catalunya. Al barri del Raval, a Barcelona, s'han registrat ratxes màximes de 75 km per hora. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències pel Risc de Vent a Catalunya, vencat per les fortes ventades que s'estan produint des d'aquesta matinada al litoral i prelitoral central i al sud de la Catalunya central i també la resta de Catalunya, i que es preveu que es mantinguin fins a avui al migdia. I també recordem que Protecció Civil manté activada l'alerta de la Llaucat pel fort risc de llaus a gairebé tot el Pirineu i Prepirineu. Recordem que, clar, les darreres nevades i les que s'esperen a partir d'avui doncs són moltes en poc temps. Després també les temperatures pugen i això el que fa és facilitar que la neu es pugui desplaçar i que es formin aquests llaus. Com sempre, si has de sortir d'excursió a caminar per la neu, ull, avisa per on has de passar, avisa quan arribis, quan surtis, porta mitjans de comunicació, escolta, i si no ho veus clar, per la zona on has de passar, no hi passis. Si ets esquiador, esquia dins dels marges de les pistes, les que estan trepitjades, marcades i que estan preparades per rebre tot plegat. Si fas esquí fora pistes, doncs com sempre, avisa, i avisa per on aniràs, i si no ho veus clar, no ho facis, eh? Canviem de tema, parlem de l'atur, i és que el nombre d'aturats al febrer a Lleida augmenta en 200 persones, un 1% més que al gener. La disminució de les persones sense feina a les comarques lleidatanes encadena 57 mesos de taxes anuals de descensos. Però el que és curiós, de tot plegat, és que el nombre de persones a l'atur a Catalunya es va situar en 418.181 persones, cosa que suposa 4.685 desocupats menys que el gener, l'1,11% menys. Totes les províncies catalanes ha baixat l'atur, menys el de Lleida, que ha suposat un increment del 0,90%. En plana local, difonen un vídeo on es pot veure un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida colpejant un jove que es troba al terra. La paeria diu que és la part final d'un altercat en què es van veure implicats dos agents que van ser agredits en un bar on hi havia persones que provocaven molèsties. La regidora de Seguretat Ciutadana de la paeria, Sara Mestres, diu que la gent va justificar l'agressió a l'atestat, però diu que no la valoraran fins que es pronunciï el jutge.
Miri, jo entenc que l'Urbà fa les seves corresponents diligències, fa la justificació del per què actua d'aquesta manera. En algun moment donat de l'agressió, podríem dir, perquè els quatre es queden lesionats, els dos detinguts més dos, els dos guàrdies urbanos estan lesionats, doncs jo creiem d'entrada amb el part i la diligència que fa com a tal. Jo no valoraré sobre quina ha estat l'actuació del guarda, si és correcta o no. Valoraré la resolució judicial que entongui el jutjat de guarda com a tal.
Canviant de tema, la Diputació i el Monestir de les Avellanes volen reproduir els sepulcres dels comtes d'Urgell. Els originals es troben al Museu de Cloisters a Nova York, que s'ha compromès a escanejar-los en 3D, fet que permetria digitalitzar les imatges i treballar a partir d'elles. I abans de parlar d'esports, encara direm que la paeria de Cervera ha capgirat el retrat de Felip V, que acabarà retirant. L'alcalde Ramon Royes diu que simbolitza una època molt fosca i negativa per Catalunya. Home, si l'has d'acabar traient, doncs no sé jo si cal perdre temps a posar-lo cap per avall, però vaja, això són les ocupacions d'alguns ajuntaments, dedicar-nos a girar quadres i després a retirar-los, en fi. Anem a parlar d'esports, amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports de cara al cap de setmana, però comencem avui parlant de motor, i és que Marc Márquez va inaugurar ahir les tres jornades de test oficial de MotoGP al circuit qatarià de Losail, en què va marcar el desè millor crono dels pilots mundialistes. El lleidatà, que segueix amb la posada a punt de l'Honda, va acabar amb un crono d'1 55-545, a més de mig segon del més ràpid de la sessió, que va ser Maverick Viñales amb Yamaha, que va acabar just davant d'Andrea Dovizioso de Ducati i Andrea Iannone de Suzuki. El company de Márquez, Dani Pedrosa, va tenir dues caigudes i va acabar a l'11è lloc. Pel que fa a l'esport local, comencem parlant de bàsquet, i és que demà dissabte a 6:45 de la tarda i el partit que enfrontarà l'Oviedo amb el Força Lleida. El Força Lleida recupera bones sensacions i, evidentment, ha recuperat ràpidament punts que s'han perdut aquest any. També demà dissabte a 8:00 PM torna l'hoquei després de la Copa del Rei. Voltregà Lleida llista. El Voltregà és 8è, Lleida llista 6è, i per tant serà un partit força igualat i força doncs disputat. I el futbol, que el tindrem el diumenge a 6:00 PM, Lleida Esportiu Alcoiano. Lleida és 5è, Alcoiano 12è, no hi ha res fàcil, ja ho hem vist, aquest any el grup tercer de la segona divisió B, però si es vol aspirar a alguna cosa més de cara a final de temporada, passa per 1, guanyar tots els partits de casa, i a més a més puntua de manera regular fora de casa. Per tant, partit d'aquest diumenge importantíssim, Lleida Esportiu Alcoiano.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia, 2 de març.
2 de març. Divendres, ara l'any 2018, però i a l'any 93 no estaven a portes del cap de setmana, però de què es parlava?
No, però es parlava... Mira, el govern va donar un ultimàtum a l'empresa Taurus per invertir i obtenir el seu aval. Part dels treballadors d'aquesta empresa acusaven el comitè d'haver actuat molt tard. També va sorgir l'idea entre alguns treballadors de crear una cooperativa. La Generalitat no es va comprometre a mantenir l'acord després de la propera setmana, o sigui, a partir de després del cap de setmana. Els bombers cercaven a un esquiador que estava sepultat per una llau a Naut Aran. Ja vam dir, doncs, que hi va haver molta neu, hi va haver una tempesta de neu. A més, el temporal de neu va causar una víctima mortal a la Val d'Aran. A les comarques de Ponent s'anava normalitzant la situació que va provocar la tempesta de neu, i solament calia en aquells moments cadenes al port de la Bonaigua. Els viatgers atrapats a la Nacional 2 van col·lapsar els hotels de Cervera. 30 col·legis i 5 centres de secundària van tindre que suspendre les classes per causa de la neu. I estem parlant de primers de març. Sí, aquesta nevada es va produir el 28 de febrer.
Bueno, és que neve... Hi ha bones nevades al febrer i març.
El 28 de febrer hi va anar col·legiant a la premsa i als mitjans de comunicació doncs, les informacions seguint la notícia. També hi havia dures protestes d'Unió de Pagesos contra la reconversió salvatge del camp. Els agricultors catalans es van concentrar davant les oficines del DARP a Madrid i després ho varen fer també aquí a les oficines a Lleida. La Fira de Lleida Notícia estava disposada a baixar preus dels estands a Expo Lleida, una iniciativa que va sorgir del comitè organitzador de la Fira. Recordin que Javier Ticó era el nou director de la Fira de Lleida i va manifestar que tenia un projecte de fira que volia potenciar. Considerava en aquells moments que Eurofruit i Sant Miquel eren dos fires que s'havien de compaginar. I va proposar un congrés al juny pels intercanvis comercials sobre la fruita dolça. Volia potenciar el que era la fira en general.
Bueno, de fet, 25 anys després podem dir que Eurofruit realment sí que ha anat creixent. Evidentment, estem en una zona que si una fira dedicada a la fruita no ha de créixer, malament anem.
Ara, aquells anys, vull dir, va haver anys que hi havia una exposició de fruita fabulosa.
I tant.
Ara potser ha anat una miqueteta decreixent, però continuem tenint la fira. Bé, i acabem amb agricultura, perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca projectava fer safaris fotogràfics a la zona de Boumort, que afecta el terme municipal d'Abella de la Conca. Aquesta iniciativa de medi natural es posaria en marxa a partir de l'abril del 93.
Home, anomenar-lo safari, doncs ja té ganxo. Ja té ganxo de màrqueting.
Perquè allí, doncs, hi ha animals, ja saps tu.
Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, amics.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
15% de descuento en todo el maquillaje de una gran selección de marcas ya. Sí, como lo oyes, solo hasta el 25 de marzo disfruta de un 15% de descuento en marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent o Estée Lauder. Y además, descubre nuestras escuelas de maquillaje o benefíciate de multitud de regalos sorpresa. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés más cercano.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Ja arriba el moment en el que buscarem les propostes per veure música en viu sense haver d'anar massa lluny. De fet, si ets de Lleida Ciutat, la majoria d'opcions que et donem ara al Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez són perquè puguis anar caminant tranquil·lament i així després no s'agafa el cotxe. Si no, doncs un taxi per tornar. Connectem amb el diari La Mañana amb el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, aguantando, bueno, las inclemencias del tiempo. Eso que dice mi madre, que el tiempo está fulante.
Bueno, pues el tiempo está como todos, yo qué sé.
Sí, exacto. Por cierto, está como todo, está como todo.
Sí, mejor que como todos. ¿Sabes dónde estuve el miércoles?
Pues en Barcelona, supongo.
Sí, señor.
Pero no a ver a Metallica, que yo fui hace dos semanas.
No, yo fui a otra cosa que igual a ti no te hubiera gustado, ¿eh?
Lo de los móviles.
Sí, sí.
Pues no, a mí personalmente no, de verdad.
O sea, tú te vas
ya
a
sabes,
ver,
que, sabes a ver. Que llevo un móvil que va con señales de humo.
Tú te vas a ver a Metallica, yo me voy al Mobile World Congress. Es que no puede ser. No puede... Hombre, Metallica también me hubiera gustado, ¿eh?
Las cosas como yo no cambio, no tengo cambio.
Bueno, oye, vamos a hablar de música en vivo, música en directo, porque como siempre hay propuestas. Estamos ya al mes de marzo, el mes que nos llevará la primavera, que la sangre altera, y eso va a significar seguro un incremento progresivo de las propuestas para los espectáculos, seguro, ¿eh?
Sí, progresivo de las propuestas y encima también de mejor humor para la gente.
Sí, también.
Porque con el buen tiempo, el buen humor también se contagia.
Es verdad, ¿eh? Es verdad que sí. Oye, venga, explícame, ¿dónde puedo ir este fin de semana?
Bueno, vamos a empezar como siempre en la sala Café del Teatre, que no falla nunca. Uh-huh. Ahí siempre hay programación y muy buena además. Esta misma noche tenemos a las 10:30 por 15 euros a Rufus T. Firefly. Es una banda, bueno, liderada por una pareja que presentan un disco que se titula Magnolia. Y lo que me hace gracia es que el nombre este de Rufus T. Firefly, mira, es que soy más malo con las lenguas yo, de verdad, ¿eh? Bueno, pues eso. Resulta que está tomado del personaje que hace el Groucho Marx en la película Sopa de Ganso.
El sí, Rufus. Señor. Que hace de... Bueno, que lo ponen de presidente y tal, sí.
Efectivamente. Vaya. Es curioso.
Vaya.
Para que veas cómo se relacionan todas las artes.
Bueno.
Y mañana sábado en esta misma sala, el Café del Teatre, a las 10:30, anticipada 10, en taquilla 12, viene uno de los grandes guitarristas que yo siempre, bueno, le tengo un cariño muy especial, se llama Charim Maresté.
¿Ah, sí?
Que viene presentando su nuevo disco Polinesias. Él es un guitarrista de aquí de Flix, que se ha dado a conocer pues haciendo duetos pues con mucha gente como el Gerard Quintana, por ejemplo, pero, uh-huh, pero haciendo su trabajo en privado, o sea, el suyo, él está muy bien, uh-huh, o sea, es muy recomendable.
Charim Maresté.
Sí, Charim Maresté. Y nos vamos al sábado, nos vamos a, bueno, al final, al último concierto que se celebra con motivo del 13 aniversario de la Boite.
Ah, ya, vaya.
Sí, bueno, luego siguen haciendo conciertos, pero bueno, estos estaban englobados dentro de lo que es el 13 aniversario.
Ajá,
que
sí,
están,
sí,
celebrando. Vienen Fitos y el Fitipaldi.
Vaya.
O sea, es una banda maña, claro, no puede ser. No, no, son barceloneses, bueno, hay algún maño, sí. Que hacen tributo, pues, ¿a quién va a ser? Sino, pues, a Fito y Fitipaldi. La entrada es de anticipada 10 euros, todavía tenéis tiempo, allí en taquilla será de 12 euros. Y no digo nada, porque ya sabéis que yo no soy nada partidario de las bandas.
Lo sé, te iba a preguntar si los habías visto, pero digo, mira, me callo.
No, ni falta que me hace. O sea, los he visto por aquí, por estas pantallitas que se hacen ahora, que con las redes y todo esto, vale. Y la verdad...
Esto de internet, ¿no? Y los...
Sí, estas sí, cositas que hay aquí. Pero,
porque, cambiando de tema, tú antes me decías esto del teléfono, ¿tú smartphone no tienes?
No.
Tienes
no,
un tengo. Teléfono, un teléfono.
¿En dónde, en casa?
No, en casa no, en el bolsillo.
En el bolsillo tengo un móvil de aquellos de,
o sea,
de que
móvil.
Va con señales de humo, de los del principio.
Por eso, tú tienes un
no
teléfono,
hay ni, no hay ni... No me pueden ni enviar... ¿Cómo
no,
se llama?
Tiene, a ver, WhatsApp no tienes, ¿no?
¿Cómo?
WhatsApp no tienes.
No, ni WhatsApp, ni internet, ni nada.
Bueno, pero oye, lo que sí que vamos a decir es que buscad a Andrés Rodríguez en Facebook, que sí que está.
Ah, eso sí. Es
ahí
lo único,
sí que está.
Es la única ventanita que abro yo a la tecnología.
Sí. Y además, bueno, podéis leer el Melo Malo y todos los artículos de grupos.
Y que coste que no le llamo Facebook, le llamo Cara Libro. Como
bueno,
tiene
pues
que
el cara... Venga, va.
Bueno, nos vamos al Picat mañana por la noche a las 9:30 a la Sala Unió, porque al Picat Solidari hace un concierto solidario como cada año a beneficio de los proyectos de allí, y hay una serie de hay 6 propuestas. Está Merichel Gené, está el Fil del Mestre, que es de allí, del pueblo, Brian Caffrey, el Xavi Ábrego, Chopeitia, James Marrón y el grupo Sonsonite. Uh-huh. El donativo es de 3 euros y sirve como entrada. Uh-huh. Y luego estamos de aniversario, pues aquí en Lleida, con el Zapa, en el Zapa, que celebra 26 años. Y bueno, viene pues con el Xavi Prior, que es un pinchadiscos bastante famoso, que estuvo en A Wonder, en Florida, en muchas discotecas de estas grandes de antes. Y hará 2 sesiones de rock. Esta noche de viernes, la sesión de rock internacional, y mañana sábado será de rock estrictamente español. Y me ha dicho el Rafa González, que es el que lleva 26 años aguantándolo ahí, él solo, pues que los 150 primeros tendrán una camiseta de regalo.
¿Tendrán una? Pues,
una camiseta de regalo.
Una camiseta, vale.
Sí. Oye, bueno, siempre está bien. Yo ya la tengo, ¿eh?
Ah, ya la tengo.
Ya me la ha regalado. Muy bien. Bueno. Luego tenemos en la Escuela de Calor de Monzón, hay una banda que se llama Willy and the Poor Boys, que bueno, tampoco hace falta saber mucho, porque este es el título del cuarto disco de los Creedence Clearwater Revival. O sea, estamos hablando de otra banda a tributo, los que queráis ir allí. Y luego nos vamos al domingo. El domingo tenemos en el Fleming de Balaguer, que ahí siempre están programando cosas, sobre todo los domingos, ahora el Bermud, más o menos a las 12:30. Tenemos a María Rodríguez Rey, que bueno, está en su aventura como solista. Está fue cantante de los Amantes de María y de los Pulques, y bueno, está haciendo pues ahí un concierto acústico acompañada por Marta Rodés y Paz Puerta. Marta Rodés, hay que decir, bueno, es otra música, vamos, que van los tres, hay que decir como curiosidad, como anécdota, de que a Marta Rodés, hay una canción de Siniestro Total que decía, era una chica muy mona que vivía en Barcelona, pues resulta que era esta Marta Rodés, estaba dedicada a esta, sí, porque resulta que quien lo hizo, el Miguel, de los Siniestro Total, La conoció, se enamoró de ella y luego se casaron.
Bueno, muy bien.
Curioso. Era una chica muy mona que vivía en Barcelona, seguro que la has oído este tema.
A ver, así como lo cantas tú, me cuesta.
Bueno, pero... claro, es que yo soy más metálico.
Para que te estaba vacilando.
Y bueno, finalmente vamos a decir de que, bueno, aquí en Tárrega, el domingo también a las 12 de mediodía en el Museo Comarcal, fíjate, hay un concierto de los Walking Roads con motivo del On Son Les Dones Músiques, que ya están preparando lo del Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 de marzo. Uh-huh. Y que, bueno, mira, se me acaba de ocurrir, pero es el cumpleaños de una mujer que se dedica a la música de esta ciudad y que somos muy pegas, que se llama Marimén Gratal y que es la directora de la Escuela de Acordeo.
La conozco, algún día ha venido aquí a...
Pues mira, que lo sepas, que es el día de su cumpleaños también, el día Internacional de las Mujeres.
El día 8, ¿eh?
Día 8, sí.
Muy bien. Que por cierto, este año se va a haber, bueno, hay huelga y historias.
Sí, bueno, claro. Sí, últimamente todo el mundo se queja de todo.
Bueno.
Y yo me quejo de los que se quejan, o sea, que imagínate.
Imagínate. Bueno, que hemos dado muchas opciones, ¿eh?
Sí, hay muchas opciones.
Muchísimas, para todos los gustos, que eso es lo que más me gusta. Así que, oye, que la gente no se quede en casa.
Que no se quede en casa y que los que tengáis alguna banda, acordaros de que ya está el Pepe Barín.
Ah, sí, vamos a recordarlo. Venga, tenéis tiempo hasta final de abril.
Hasta el 6 de mayo para hacer...
Ah, 6 de mayo, pues mira, marcaros en la agenda final de abril, que así no apuramos, tenéis que grabar una maqueta, como mínimo con tres temas propios, que el jurado le gusta esto, además, aparte de que está en las bases, es indispensable para poderse presentar, lo grabáis, ¿y dónde lo llevamos?
Pues lo llevamos a la Asociación de Vecinos de Pardiñas, a Urpar, a Rock and Beans, que es el EPAP desde siempre, a la Michana Hard Rock, o si no, venís aquí a la mañana, me conocéis y me los traéis.
También, pues oye, tenéis cuatro sitios para llevarlos, acordaros, hasta final de abril, después la fecha top es el 6 de mayo, pero yo te digo, acuérdate del 30 de abril
mejor.
Que además después los cinco finalistas tienen una actuación, ya como mínimo el día de la final tienen una actuación, que eso ya es bueno, y después el día de la final nadie se va sin premio, que no. Eso también es bonito,
Y será la final el 15 de junio en Aboite.
Muy bien, pues oye, dicho esto, vamos con el melo malo de esta semana, Andrés.
Siempre he dicho que la nieve para los pijos. Por eso debe haber llegado este temporal a nuestros lares, porque abunda una gran representación de esa especie de postiza estirpe. Dicen que año de nieves, año de bienes, pero yo no me creo nada. Solo que por aquí no estamos preparados para el rock and roll, salvo excepciones muy concretas, aunque para lo que verdaderamente no estamos nadie preparados es para afrontar estos caprichos del tiempo. Recuerdo que en el periodo estival, esa estación del año que me encanta, todos se quejaban de la sofocante calor y yo les decía que se acordaran de esos abrasadores días cuando llegara el frío invierno. El ejemplo lo hemos tenido esta semana a cambio de ese manto blanco que cambia un paisaje que en mi caso solo me gusta ver en las postales y no en directo. La nieve es un incordio, especialmente si hay que atender a las obligaciones laborales. Además, interrumpe cualquier actividad prevista y perjudica a la distribución de todo tipo de servicios. Eso sin contar los terribles peligros a los que se expone con todo nevado. Para algunos puede ser muy bonito que nieve, especialmente para los más pequeños, muchos de los cuales habrán vivido su primera experiencia. Pero la gran mayoría preferiría un orden y que esos copos se quedaran presidiendo las montañas y quienes prefieran disfrutarlos que acudan a su encuentro cargados con material de esquí. Está claro que, como bien dice mi madre, el tiempo está fulastre. Los vaivenes a los que nos tiene sometido este invierno no son normales. Todo el mundo clama a ese temor por el cambio climático, pero cuando se superan los avisos todo vuelve a su cauce y nadie se acuerda de las falsas promesas. Menos mal que la cosa no ha ido a más y que la lluvia salió al rescate de cuantos pasamos de ese fenómeno meteorológico propio de las altas latitudes. En el mundillo musical, la nieve sirve muchas veces de comparativa de cierta sustancia blanquecina que sirve para abrir las puertas de la percepción, entonando el todo por la napia de Siniestro Total. La nieve también tiene otras metáforas en las que no quiero hurgar para no herir la susceptibilidad de las mentes más puretas. En fin, que la nieve que nos ha visitado estos días no es para mí, porque no solo corta las carreteras y la actividad habitual, sino también porque es un corte de flux. Oh, yeah.
Hombre, yo soy de los que dije en su momento, y lo vuelvo a repetir, que mira, pues vale, que nieve un día cada X años en la ciudad para los críos está bien, pero la nieve no tiene que durar más de 6-7 horas, ¿eh?
No, eso. Ah. Para que jueguen en el patio, correcto. Se tiren 4 bolas de nieve.
Correcto. Y ya está, ¿eh? Y después nada. Más o menos lo que ha pasado, lo que sí que es verdad que, claro, aquí ya se ha alargado un poco más, pero bueno.
Sí, hace 3 años también pasó lo mismo.
Un día y medio y, bueno. La nieve para la montaña, no a la ciudad.
La nieve para los pijos, que digo yo.
O sea, ¿tú no saliste a tirarte nieves? ¿Hay nieves, bolas de nieve?
Oye, pues mira, si quieres que te confiese, cuando salí de casa, que allí en el banco estaban ahí un poco acumulados, y que cogí un par de bolitas. Hombre, pero ya puestos, digo, bueno, venga.
Venga.
Que bueno, no quede ahí.
Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
El lunes 5 se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética y queremos hablar de la importancia que tiene que contribuyamos al uso racional de la energía, adquiriendo buenos hábitos de consumo y apoyando iniciativas como las de TESI, empresa líder en Europa en innovación y diseño de soluciones de agua caliente y calefacción, que nos ayuda a conseguir ese ahorro de energía. Nos acompaña Óscar Álvarez, Country Manager para España y Portugal de TESI. ¿Cómo nos ayudan los productos de TESI a conseguir ese ahorro energético?
El ahorro empieza haciendo un uso correcto de los recursos. Nuestros productos cumplen las normativas e incorporan patentes propias que hacen que sean más efectivos. Nuestra tecnología Insutec, por ejemplo, consigue un aislamiento perfecto y el efecto pistón hace que el agua fría se mezcle con la caliente de forma más uniforme y permanezca a una temperatura constante más tiempo.
¿Son fáciles de instalar vuestros termos y aparatos de calefacción eléctrica TESI?
Mira, nosotros recomendamos que la instalación la haga siempre un profesional, si es posible. Pero nuestros termos vienen preparados para que sea sencilla. Por ejemplo, disponen de válvula de seguridad o de manguitos dieléctricos.
¿Qué producto para dar calor nos recomendaríais instalar en una vivienda media que nos permita ahorrar energía?
Lo primero que deberíamos hacer es valorar las necesidades y las preferencias del usuario y el número de habitaciones. Nuestra recomendación serían los convectores eléctricos Conveco, con control desde los dispositivos móviles. Ajustan su funcionamiento a los momentos de consumo o a los radiadores de aceite, los mejores del mercado por su alta eficiencia energética. Están disponibles en diferentes potencias para ajustarse a cada necesidad.
Ya lo sabes, haz un uso eficiente de la energía instalando en tu casa o empresa termos y aparatos de calefacción eléctrica de TESI. Tienen el modelo que se ajusta a tus necesidades y te permite ahorrar. TESI te ofrece productos y servicios de calidad para cada necesidad. Entra en tesi.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
A part, així, ja que ja anem directes cap a la una amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I busquem aquesta proposta, va.
Mira, anem al pont de l'entorn. Està ubicat a 308 metres d'altitud, a frec de les aigües del riu Segre. En el seu costat esquerre, cal dir que la població del pont de l'entorn no és tan mai gaire nombrosa. I a pesar de que fa temps que el lloc era habitat, fou el motiu d'una mena decisió que esdevingué a l'entorn, que va veure com s'incrementava els seus habitants. El nom del lloc ve donat pel monumental pont de pedra de set arcades que hi havia per creuar el Segre, un riu que a cops baixa amb aigües suaus i juaneres, però que en altres cops baixa bramador, enduent-se tot el que li barra el pas. Per la magnitud i bellesa en la seva construcció, que deixava admirat a tothom, la gent del lloc i de tota la contrada en deia el pont de les set arcades. Aquest pont ha estat un nus clau de comunicació, ja que s'hi ha de passar, i abans amb més motiu, doncs els mitjans eren diferents, per anar d'Artesa de Segre vers Vilanova de Meià, i també en direcció a Tremp, Sort i la Val d'Aran. El fet d'estar ubicat en un punt tan estratègic possiblement va ser la seva desgràcia, ja que en la Guerra Civil de 1936-39 fou totalment destruït i va desaparèixer el vell exemplar de pont que tanta admiració havia causat. Cal dir que l'actual pont també és una gran dària sorprenent, però és diferent en la seva construcció, ja que si bé continua esdevenint un nus essencial de comunicació, ja no és el pont de les set arcades. Però, de totes maneres, el pont de l'entorn també s'ha de visitar. I la dita d'avui ens diu: les ballades de Carnaval surten per Tots Sants. Mm-hmm. Això, Ricard, a què t'indueix? Què penses? Pues que alguna cosa més hi ha, si surten per Tots Sants, són 9 mesos exactes.
Home, sí, sí, sí. Eh?
O sigui, que el Carnaval porta tots i
val. Val, val, val. No l'havia agafat.
Molt bé. Fins
gràcies,
demà.
Joan.
No, perdó, fins dia.
No, no, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, exacte.
I les contes aquests dels 9 mesos... Doncs sap que arribarem a la una. Anem a recordar que s'ha de tenir cura a la carretera. Hi ha hagut una persona ferida a la Nacional 230, al seu pas pel pont de Suer, després de que una roca de prop de mig metre ha caigut a la carretera. Però hem de seguir tenint molta cura, sobretot quan baixen les temperatures, carreteres humides, que poden passar a ser molt més lliscants. Si us desplaceu cap a la muntanya, ull amb les nevades del cap de setmana. Hores d'ara, el Servei Català de Trànsit indica que, almenys de les principals, no hi ha cap via a la xarxa viària lleidatana afectada. Hores d'ara, això, eh? I recordem també que hi ha el pla d'alleucat activat, que s'ha de tenir molta cura. Ahir a Andorra va haver una persona morta i un ferit en un allau arc calís. El ferit va quedar colgat per la neu i va estar evacuat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però que s'ha de tenir cura. Si aneu a esquiar, escolta, per dins de les pistes, eh? Si heu de sortir fora, no és una bona època per fer-ho. Anem directes cap a la una, busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem. Encara ens queda la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco i també parlar de les estrenes de cinema, de les cartelleres, amb el divendres de cine, la Laura González, i a 2:15 l'Espai Groc. A més, ja t'he avançat que ara la Nacional 240, avui, veu-me una sorpresa. Fem una sorpresa. En 5 minuts saps quina. I a més, si ens segueixes a les xarxes socials, ho podràs veure.
És la una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
500 personas entre vecinos, familiares y policías siguen buscando a Gabriel, el niño de 8 años desaparecido en Níjar, en Almería. Se ha ampliado la búsqueda en 2 kilómetros y se han incorporado nuevos efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Mientras tanto, en Extremadura, la Guardia Civil tiene nuevas pistas que podrían servir para encontrar a Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos, en Badajoz, en mayo del año pasado. ¿Qué más sabemos, Fabián Vázquez?
En una primera fase, la Guardia Civil ha comenzado a rastrear 32 pozos del entorno de la localidad pacense de Hornachos para tratar de buscar pistas sobre el paradero de Francisca. Lo hacen con cámaras especializadas procedentes del Grupo de Actividades Subacuáticas de Madrid. Una noticia que vuelve a alimentar la esperanza de la familia. En COPE hemos hablado con José Antonio, uno de los hijos de la desaparecida.
A la familia nos ha servido un poco de aliento para poder saber qué ha podido pasar en esta desaparición en el caso de que encontrase en el cuerpo de mi madre o algo similar.
La lluvia ha obligado a paralizar los trabajos de la Guardia Civil. Se retomarán en cuanto las condiciones meteorológicas mejoren.
Contamos que varios hombres armados están atacando la embajada francesa en Burkina Faso, situada en la zona diplomática de la capital de este país africano. Y hay más noticias en este viernes 2 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Alicante acusados de agredir sexualmente y retener a una joven de 32 años. Los arrestados son dos ecuatorianos y habían conocido a la víctima en un bar. Se ganaron su confianza y la llevaron a su casa de uno de ellos. Según la denuncia, allí la agredieron sexualmente y la retuvieron durante 8 horas. Finalmente pudo huir. En Cataluña, los creadores de Tabárnia ultiman los detalles de la manifestación de este domingo por las calles de Barcelona. Comenzará a las 11:30 junto al monumento de Rafael Casanova. El portavoz de Tabárnia, Jaume Vives, ha estado hoy en Herrera en COPE. El objetivo, dice, es desentrañar más mentiras del independentismo.
Cada año los nacionalistas le van a traer flores y le hacen un homenaje, y lo que no saben es que él, el 11 de septiembre de 1714, para animar a la gente a defender la ciudad de Barcelona, lo que decía era por el rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España. Los nacionalistas, cuando leen ese manifiesto, eliminan esas frases. Entendemos que es una humillación que le hacen cada año al pobre Rafael de Casanova, y nosotros vamos a desagraviar ese pisoteo. Y son muy ancianas su historia, su memoria.
Y el mundo de la música despide hoy a uno de los directores de orquesta más reconocidos en todo el mundo. Ha muerto en Berlín Jesús López Cobos, víctima de un cáncer. Sus restos serán repatriados. Sus familiares y amigos le darán un último adiós en Toro, en Zamora, su localidad natal.
Y estábamos contando, Antonio, también una noticia de última hora, según la cual varios hombres armados están atacando la embajada francesa en Burkina Faso, en la capital de este país africano. Más datos, Asunción Serena. Asunción Serena, París, última hora sobre esta noticia. Bueno, pues no es posible la comunicación, iremos recabando más datos sobre esta noticia, como decimos, de última hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, la Liga se juega el próximo domingo en el Camp Nou. José Luis Corrochano.
Barcelona Atlético de Madrid, domingo 4 y cuarto. El equipo de Valverde empató en Las Palmas a 1, con lo que el Atlético de Madrid se sitúa ahora a 5 puntos del líder. Hablan Simeone y Andrés Iniesta del duelo por la Liga.
Nos llegamos bien y con la tranquilidad y la humildad de saber que vamos a enfrentar un... al mejor de todos, eso está claro.
Andrés, el Atlético a 5 puntos, ¿peligra la Liga?
Bueno, seguimos líderes, la distancia se ha recortado, pero bueno, para nosotros no cambia nada la mentalidad que teníamos hace unas horas como la que tenemos ahora. El domingo intentaremos de ganar ese partido para aumentar la distancia.
El Real Madrid recibe mañana al Getafe, pensando en el partido del martes contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Marcelo está recuperado, Kroos y Modric aún no se han entrenado con el grupo. Acaba de decir Zidane que hay liga incluso para ellos.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240 com tots els divendres. Tot i que avui és diferent, eh? Ja veureu per què. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, molt bé.
No pel so, perquè sona igual, però no ens arriba per la Nacional 240.
No, bueno, tècnicament sí. Tècnicament he arribat sí. Per la Nacional 240, però és que però és vaig que, arribar ahir.
És que jo et veig.
avui sí. Et veig. Avui ens veiem. No m'acabo de creure, això, jo de fet...
La tenim aquí a Lleida, avui, eh?
Estava mirant aquí al micro i no m'atrevia una mica a mirar a la peixera que tinc aquí davant.
O sigui, és estranya, eh? Ja ho sé que des de casa s'escolta com sempre, mira, les dos veus que se saluden. Dic, no, és que jo la tinc aquí, a la Mònica.
Avui sí, mira, hem fet aquesta fórmula diferent.
Mònica, així. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt com contenta d'estar aquí.
Com ha anat la neu?
Home, a veure, depèn.
No avui, aquesta setmana.
Doncs mira, a la costa no n'hem tingut, perquè ens hem d'enganyar. Hi ha hagut aigua neu, hi ha hagut fred, hi ha hagut temporal, però no hi ha hagut neu, no ha agafat la cosa. On sí l'han tingut és, per exemple, doncs a la Conca de Barberà, a l'Alt Camp, no?
Clar.
Allà sí, a Prades, sí, exacte, sí. Allà sí, eh? Però allà... Bueno, doncs a Prades ja la tenen més sovint. Estan una miqueta més acostumats.
Estan acostumats.
Però bé, no ha causat greus problemes ni circulatoris ni...
Afortunadament,
ni res més greu. Així que bé, suposo que al final ha estat un dia en què els que han pogut sortir a tocar neu s'ho han passat bé, no?
Jo és la manera que crec que és bo. Cada 3-4 anys, no cada any, no cada 3-4 anys, a la ciutat 24 hores de neu. No cal més.
No cal més, tampoc,
i si ve, o sigui, a les 24 hores que plogui, s'ho endugui tot i s'ha acabat.
Que els diguin als camioners.
Que facin net. Escolta, anem a parlar de propostes d'oci, igualment, i ho fem tant de Lleida com de la part de Tarragona. Va, comença tu.
Començo jo, va, que avui sóc l'artista convidada. Vinga, doncs, mira, us proposo, de fet, anar a Reus aquest dissabte 3 de març a les 12 del migdia. S'estrena la ruta teatralitzada del vermut de Reus. És una activitat que organitza Ens Educació, que ja ha fet altres rutes teatralitzades per la ciutat. En aquest cas s'han aliat amb les Reusenques de Lletres, una associació de dones escriptores que fa poc va publicar un llibre que es diu 14 vermuts, un llibre de relats, i basat en aquest llibre, en aquests 14 vermuts, doncs es fa la ruta per diferents indrets de la ciutat de Reus, modernistes, llocs mítics de la capital del Baix Camp, però també hi ha diferents tastos de vermuts diferents, que a Reus ja sabeu que teniu un triar i remenar pel que fa a vermut. Doncs mira, és una activitat que dura un parell d'hores, de 12 a 2, aquest dissabte. Són 12 euros pels adults, 5 euros per als nens entre 5 i 12 anys, perquè també hi ha vermut sense alcohol, Ricard.
Ah, mira.
Perquè el puguin tastar ells. I jo crec que és una proposta molt interessant. És la primera de diverses rutes que faran. Per reservar plaça a rutes@anseducacio.cat, rutes@anseducacio.cat, i si no, al telèfon 676-896-409, 676-896-409.
A més, no sé si els vermuts també tenen època.
Jo crec que no.
Ara que anem de cara a la primavera, com a que...
Potser es presta una mica més, però ja et dic jo que a Reus és igual que nevi, que faci sol, és igual, eh? Qualsevol moment és bo per fer un vermut. Jo, mira, reusenca no soc, però això m'hi he acostumat ràpid,
això sí,
Això sí, això sí. I si tinc temps, una molt breu, perquè aquest cap de setmana s'acaben les jornades de la Galera de les Terres de l'Ebre. Teniu a Sant Carles de la Ràpita, a l'Ampolla, a l'Ametlla i les Cases d'Alcanar amb menús especials amb la Galera com a protagonista, entre els 28 i els 40 euros, a molts restaurants que trobeu a terresdelebre.travel, i no sé si et ve de gust un arròs caldós de galeres i carxofa,
ja unes que m'has agafat aquí.
Xips d'albergínia amb brandada de galera, el que vulguis, doncs a les Terres de l'Ebre, jornades de la Galera.
Molt bé. Doncs mira, ja que m'has parlat de vermuts...
T'he fet
jo...
enveja ara,
sí,
no?
Sí, ja. M'has fet enveja i te'n recomano una a Lleida.
Ah, mira, també en sabem aquí.
També en sabem aquí.
Ah,
I escolta, bons, suposo que també, perquè mira, al Bar Hilda, aquest diumenge, a les 12 del migdia, inauguren ja una cita que, de vermuts, que ens durà cada primer diumenge de mes a aprendre aquest vermut amb música en directe.
Home!
Vale? S'inaugura aquest cap de setmana, aquest diumenge, al Bar Hilda, a les 12 del migdia, vermut amb música en directe. No sé quin vermut posen.
I segurament serà de Reus.
Segurament serà de Reus, segur. I, escolta, jo et vull convidar també demà dissabte a 6:45 de la tarda amb una activitat que porta per títol Notes i Films, que és un concert amb regús a crispetes, ple de música, cinema i bon humor, que ja ens fa falta. A l'escenari, la música de 3 clarinets i efectes sonors que ambienten i posen veu als personatges de pel·lícules de Chaplin o Buster Keaton, de curtmetratges d'animació i d'històries creades a través de l'stop motion. Això ho podreu veure a l'escenari, a la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados. Està catalogat com una activitat familiar. Per tant, són d'aquelles que, a part de veure l'espectacle i de gaudir de la música i de l'espectacle, també surts sempre aprenent alguna cosa.
Ah, doncs m'agrada molt la idea. És una mica ressaca de l'Animac, també, no?
Sí, sí, també. 6:45, demà a l'Auditori Municipal Enric Granados, demà a 6:45, demà dissabte. Concert de Notes i Films. I ja per fer el remat final...
Vinga, va.
Ja hem parlat de vermut, doncs remat final. Si encara no has guardat la disfressa, encara
no
queda
m'ho
carnaval.
Puc creure, Ricard, això és broma.
No.
Encara hi ha un carnaval?
Per exemple, entre d'altres, demà, festa de carnaval, Almenar.
Mira.
Clar,
Bueno, ho deixarem aquí, eh? Deixaríem aquí. Ja, ja seria moment d'anar a guardar la disfressa,
Jo crec que ja està, eh? Jo crec, però no, no m'atreveixo, eh? Demà encara rua de carnaval.
Que som al mes de març, ja, prou, eh? Sí, sí, sí. Prou.
Per tant, si encara no heu guardat la disfressa i voleu venir al Menà, que està a rea 10 minuts de Lleida, doncs aquí ho teniu. Propostes. Fem una pausa.
Ràpida, va.
I parlem de cine, va.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con la segunda unidad al 70% de descuento. Así que si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Juan Antonio tiene 25 años. Es ciego y retransmite por WhatsApp para sus amigos todos los partidos de fútbol del Málaga.
No hace falta ver fútbol, hay que ponerle pasión y sentimiento a vivir el ambiente. Juan Antonio se ayuda de la radio.
Tengo un pinganillo y voy haciendo mi propia retransmisión conforme a la información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs apa, que comencem el divendres de cine. Mira, avui la veus, eh?
Ah, sí, avui sí, l'he desvirtualitzat d'alguna manera.
Pues aquesta que tens a la dreta és la Laura González.
No, ja sabia quina cara tenia. Sí. Que passa que, clar, no es veiem mai. La puc saludar jo des d'aquí?
Sí,
Laura González, bon dia.
Hola, què tal, Mònica?
Que raro, se'm fa veure.
Qui ho havia de dir, eh? Sí, Què ho havia de dir? Per cert, però s'està còmode, eh? Que sí, aquí a l'altre costat.
S'està molt bé, teniu un estudi molt ben rematadet. S'està molt bé. Escolta, tu no ens estaves escoltant ara.
No.
Però tenim una pregunta per tu. Ah. Tu ets més de Steven Seagal o de Jean-Claude Van Damme?
Ui.
És el que estàvem comentant durant la publi.
La veritat és que jo sóc més de Bruce Willis.
Home,
cap d'aquests dos.
Jo sóc de Bruce Willis sempre. No, o sigui, mira, sempre.
És veritat que fa tota la setmana que tirem aquesta publicitat de Steven Seagal i cada vegada que l'hem tirat i he pensat, i és veritat, no m'agrada gens aquest pobre home. Mira,
potser, la Laura tampoc.
Dels dos, tolero un pelet més el Van Damme, una mica, però tampoc no et pensis, no?
Jo us vull explicar una anècdota, que ara us faré molt enveja, però a mi Bruce Willis me va convidar amb un whisky.
Ah, sí?
Perdona?
Fa molts anys, estava de vacances a Barcelona, ell, i va sortir pel port de Barcelona amb un bar que resulta que estava jo. I llavors pues, estava allí amb la seva guardaespaldes i tal, perquè és una dona la seva guardaespaldes, i jo de lluny li vaig dir, convida'm amb un whisky, saps? Ja anàvem una mica entonats. I me va convidar.
Amb tot el morro del món, la Laura. És que...
Pues sí, després la guardaespaldes me va amenaçar en anglès allí com que me volia matar, i jo li deia, no, si jo només volia...
El whisky, saps? No?
El whisky,
i
rei,
fer-li dos petons, però no li vaig poder fer dos petons ni res, tot va ser de taula a taula. Ja.
Ostres, ara em moro d'enveja, que saps? Bruce Willis i jo, vamos, al fin del mundo, eh?
I quin whisky era?
Pues no ho sé, estàvem en un bar que es diu Michael Collins, allí al port de Barcelona. I no...
Lo que tenga.
No és que ja entengui jo de whiskies tampoc.
Home, doncs això està molt bé, eh?
Sí, Bruce Willis.
Està molt bé, no tothom ho pot dir, això.
Tot un gentleman.
Bueno, mira, a més, mira, Mònica, avui també...
Tenia pèl o ja no?
No. Va ser fa 10 anys.
Ja va néixer sense.
Però li queda molt bé.
Però jo l'he vist...
Està amb... molt guapo.
L'he... Que sí, que sí.
Està és, més guapo és... sense cabell que amb cabell.
És el meu ídol, vull dir, jo, com que també vaig pel mateix camí...
No, no,
doncs,
jo no l'he vist mai amb cabell. Jo,
pues
sí,
no cal.
Hi ha pel·lícules que surten amb cabell.
Sí, hi ha pel·lícules que surten amb cabell. I com
estrany.
Que sempre ha sigut d'entrada, entrada extensa...
Entrada fàcil, sí, sí.
És millor sense cabell. Deu bé, ja està.
No, no,
la
veritat és que
perdó
sí.
Perdó per aquests minuts de...
Bueno, mira, veus les fulles que em porta la Laura?
Sí, sí, sí.
Està tot escrit aquí, eh?
Sí, sí, a mi m'ha dit, vols guió? I he dit, no. No. No, no, no.
Escolta, ràpidament, ja comencem.
Ja vaig anar a l'Animac.
Vas anar a l'Animac.
Sí, vaig veure tots els curs.
I evidentment no vas anar al cinema, oi?
Sí, també vaig anar.
Ah, també?
Oh, he fet cupó. Oh. He passat pues, aquesta
ara
última...
Ara estarà dues setmanes en escenari,
ja. No he fet res més aquesta setmana.
No, no, perquè tinc pel·lícules que m'agradaria veure.
Ah.
I clar, aquest diumenge tenim els Oscars i m'he d'afanyar a veure les que estan nominades per
poder
opinar.
Ui, sí, corre, corre.
Exacte. Saps? I què has vist?
Doncs he vist... A l'Animac vaig veure totes les seccions de curs que es van presentar, alguns millor, alguns pitjor. L'última sessió del dissabte al Caixa Fòrum, que va ser, es titulava algo així com Sexe, humor i puños fuera, aquesta va ser la sessió de curs que més me va agradar. Després vaig anar a veure Loving Vincent, però ja fora de l'Animac perquè no vaig tenir temps, i la veritat és que és una pel·lícula preciosa, lo que, mira, jo sóc molt partidària de la versió original, però si la podeu veure doblada, millor, perquè la disfrutareu més.
Uh-huh.
A no ser que entengueu molt bé l'anglès, i llavors, pues mira, veieu-la així. Després vaig anar a veure Lady Bird, també.
Aquesta noia ha fet els deures, eh?
I Lady Bird, bé, però no, jo no crec que sigui una pel·lícula per estar nominada a millor pel·lícula als Oscars. Però bueno, suposo que la resta de pel·lícules d'aquest any han sigut una mica mediocres i llavors, pues bueno, pues todo cabe en el saco, no?
Bueno, i també posar aquest punt una mica indie als Oscars també, no? És una
massa
mica...
indie, perquè no és l'única. Després Tres anuncios en las afueras també és una pel·lícula bastant indie. Call Me By Your Name és una pel·lícula italiana.
Aquesta és aquesta que vas anar a veure la setmana passada?
Fa dues setmanes. Bueno, vaig sortir devastada.
Sí, sí, ja ens ho va dir, que una cosa, una plorera, una cosa terrible.
Sí, i Albert Koch. No l'has vist encara.
Bueno.
Pues resulta que el noi de Call Me By Your Name surt també a la pel·lícula de Lady Bird. Me va fer gràcia. I mira aquest noi, l'està
petant. Cert, no
I també està nominat.
No ens vas dir plat.
No us va dir
del
plat?
Call Me By Your Name.
Sí, l'Albert Koch.
Ah, l'Albert Koch, perdó.
I de Lady Bird, què faríem?
Lady Bird, no sé, perquè jalen tot el rato la pel·lícula, va ser una cosa com a... pot ser una hòstia consagrada, ho puc dir això? Una...
Bueno, pot ser una hòstia i ja està, una hòstia, una oblea.
Val, és que ella va a una escola de catòlica sí. I llavors, pues, bueno, pues, allí pues, van a missa i tal i és una cosa pues, que van menjant al llarg de tota
la doncs una oblea, vale, bueno, vinga, perfecte.
Va. Vale.
Molt bé, doncs ara anem a les estrenes.
Doncs,
que avui hi ha estrenes.
Sí, quasi totes són d'Estats Units.
Que hi ha els Òscar aquest cap de setmana, hem dit?
Sí, el diumenge 4.
Diumenge
però és la nit, per nosaltres, de diumenge a dilluns.
Sí, eh? Sí, això a mi ja em fa anar malament, perquè si no em quedaria a veure.
Però comences, comences la setmana fatal, eh?
Correcte.
Clar, dilluns s'ha de treballar.
Tal. Bueno, us explico. Tenim Gorrión Rojo, que és com la superestrena de la setmana. És un thriller sobre espionatge protagonitzat per la Jennifer Lawrence, que interpreta Dominica, una noia que és reclutada contra la seva voluntat per ser un gorrión. Què és un gorrión?
Entre
una
cometes.
Seductora ensinistrada als serveis del secret... Del... Ai, que treballa pel servei secret.
He vist el tràiler, sí, d'aquesta. Sí, ara que dius això, sí.
Doncs, bueno, en el seu entrenament aprèn a utilitzar el seu cos com a una arma i al llarg d'un deshumanitzador procés on haurà de lluitar per no perdre la seva identitat. I d'aquesta forma, bueno, la Dominica es revela com un dels actius més sòlids del programa aquest, Gorriones, no? Però, bueno, resulta que li donen com a objectiu al Nate Nash, que és un funcionari de la CIA, i llavors pues, senten una atracció l'un per l'altre i començaran, pues, bueno, allí problemes, no? O sigui, és com una... passions entre espies en una guerra freda secreta.
No.
Una cosa així. No he acabat d'entendre l'objectiu d'aquesta pel·lícula, però, bueno, jo sé, hi ha d'haver coses per tots els públics. Gorrión Rojo, pels que busqueu...
Home, l'objectiu és acció, no?
No sé què dir-te,
thriller...
perquè...
Acció, thriller...
Amor, també, passions rares, Rússia contra Estats Units un altre cop, saps? No ho hem vist mai, això.
No, és nou, és un enfocament nou, realment.
També tindrem Siete Hermanas, What Happened to Monday. És una pel·lícula estadounidenca del director Tom Wirkola, que és el que va fer Zombies Nazis, les dues pel·lícules. I bé, ens arriba, és un thriller d'acció també protagonitzat per la Noomi Rapace, que és la protagonista de Prometheus, que va ser la Lisbeth Salander de la versió sueca de la saga Millennium.
Uh-huh.
I bé, ella es posa en la pell de set personatges diferents. La trama i situa en un futur distòpic on la sobrepoblació i la fam han obligat el govern a implantar la política de que les famílies només poden tenir un fill. Llavors, bueno, en aquest context neixen unes septillizes, no? Set nenes, que porten cada una com a nom un dia de la setmana. I només en el dia de la setmana del seu nom poden sortir al carrer i s'han de fer passar per una sola persona, que és la Karen Setman. Llavors, bueno, un dilluns la noia homònima pues, desapareix i les altres germanes l'han de buscar. Però totes les germanes són a Numi Rapaz. Ha de ser un mind-blowing total, això de veure't amb una pantalla repetida set vegades.
És una mica com ser John Malkovich, no?
Sí.
Un rotllo d'aquest.
Sí.
Però bé, això de la política del fill únic, no? Això no és tan futur, eh? Això m'ha passat, això ho hem vist.
Sí, no fa massa, no?
Sí.
Bé, seguim. Tindrem Héroes en el Infierno. És també estadounidenca, molt patriòtica, és un drama d'acció basat en fets reals que centra en la lluita del cos de bombers de Granite Mountain Hotshot contra un terrible incendi que va tenir lloc l'any 2013 a la població de Prescott, Arizona. Doncs, bueno, pues això, compta amb un repartiment de luxe amb la presència d'actors i actrius com Jeff Bridges, Josh Brolin, Jennifer Connelly, Andy McDowell, Miles Teller o Tyler Kitsch. O sigui, són tot cares molt conegudes. Si veieu el tràiler, diu, ai, aquest me sona, també, saps? Vull dir.
Taylor Kitsch, no Taylor Swift.
No, Taylor Kitsch, que és un noi Taylor Kitsch.
Ah, va.
Sí.
La Taylor Swift és una cantant?
Sí, sí, sí.
Pues aquest nom, bueno, que serveix per homes i per dones?
Sí.
Taylor.
Lautner també és un noi, que és el que feia de Lobo allí a Crepúsculo.
No sé si la Taylor Swift es diu Taylor Swift o és nom artístic.
Jo crec que és artístic, jo crec que deu ser artístic.
Podríem buscar-ho, això.
Tindrem també L'última bandera, que us la vaig explicar fa dues setmanes, però van retrasar la seva estrena. És aquella pel·lícula on Bryan Cranston, Steve Carell i Laurence Fishburne fan d'antics veterans del Vietnam. I amb un d'ells, el Steve Carell, se li mor el fill, i bueno, pues ja us la vaig explicar una mica.
Que vas dir que era una dramèdia, no?
Sí, està dirigida per Richard Linklater, que és el que va guanyar el premi per Boyhood, premi Oscar per Boyhood, i bueno, està basada pues, en una novel·la. Després tindrem també El caso de Cristo, també estadounidenca, és cinema independent, basat en una novel·la que alhora està basada en fets reals, sobre teologia i religió. El Lee Strobel, que és un periodista, investigador i ateu declarat, aplica les seves habilitats com a professional per desacreditar la nova fe cristiana que ha adquirit la seva dona per tal de salvar el seu matrimoni. Strobel, doncs, es troba de cara a cara amb resultats inesperats que podrien canviar tot el que creu que és veritat. I això de la fe és molt relatiu. Llavors, pues, bueno, ell com a periodista ho vol fer tot així molt empíric i no dona solucions en segons quins camps. I ens despedim dels Estats Units per venir cap aquí, una mica més a prop. Tindrem Elementary. És una pel·li basca, està rodada en basc, i bueno, es va presentar durant la darrera edició del Festival de Sitges. És la tercera pel·lícula on podem veure aquest any a l'Eneko Sagardoi, que va guanyar el Premi Goya al millor actor revelació pel fet del gegant de Andia.
Uh-huh.
Sí. Pot recordar una mica les històries Para no dormir, del Chicho Ibáñez Serrador, o els films de sèrie B d'autors com Paul Naschy o Leon Klimovsky. La història se situa 10 anys després de la Primera Guerra Carlista, el 1833, en un poble d'Àlava, on un comissari del govern és cridat per investigar un succés que el porta pues, fins a una sinistra ferreria en les profunditats d'un bosc. Els habitants de la població propera diuen que allí hi viu un perillós i solitari ferrer, en Patxi, no podia tenir un altre nom, i expliquen doncs, fosques històries sobre assassinats, robatoris i pactes amb el dimoni. Casualment, una nena orfe de la zona doncs, aconsegueix endinsar-se en la ferreria destapant la terrible veritat que s'amaga en el personatge de Patxi.
M'agrada aquesta.
Sí, té uns efectes xulos.
I a més el rotllo aquest històries per a no dormir, no?
Sí,
i tal, m'agrada la idea.
Compte amb tocs més de fantasia,
no.
Per això.
No.
T'hauries de posar històries per a no dormir. Ara.
Jo me la puc posar a les 12 del migdia, bueno, amb totes les finestres obertes i que entri el sol.
Però que és també no veure és una ficció feta als anys que es va fer és interessant i no fa tanta por.
I és en blanc i negre, la sang
no
és en blanc i negre.
Que no puc veure ni Psicosis.
Home, però és que no és lo mateix.
Ah. Bueno, també és antiga,
eh? Vinga, tindrem també un documental, Però que todos sepan que no he muerto. Amb denominació d'origen estadounidenc, ens arriba aquest documental que s'endinsa en la memòria històrica per reivindicar les víctimes homosexuals durant el règim franquista. Està tractat amb molt d'amor i amb molt bon gust. I, bueno, tindrà sortida. Després tindrem també Foxtrot, una pel·lícula israelí, que és un drama que juga amb la sàtira dels conceptes i les frustracions de la societat israeliana. Explica tres històries en diferents generacions, una la del pare que per al seu fill, al front, l'altra la del fill, al front, en una situació molt surrealista, i l'altra, el que els envolta, no?, al pare, quan li diuen que el seu fill ha mort. No? Té molt bona crítica i es veu que té una fotografia i una posada en escena molt originals i ben trobades per elaborar una crítica subtil però mordaç.
Per cert, la música que havíem escoltat
és una de les nominades a la millor banda sonora per Alexander Desplat, que és un, és un compositor de cine francès, i és la banda sonora de La forma de l'aigua. Molt boniquet, així, molt francès, no?
No, això, aquesta.
Aquesta.
La d'abans.
Ah, la d'abans, la banda sonora de Matrix.
De Matrix.
Sí, sí, sí.
De quin
escolta,
Matrix?
Com anem de temps, Ricard, que hem de fer porra d'Òscars?
No, doncs, sí. Vica, ràpid, anem fatal. Ens queden 2 minuts i
mig. 2 minuts.
Bueno, doncs jo ja venia cap aquí amb La vida lliure, és una pel·lícula rodada a les Illes Balears en 3 setmanes, amb dirigida per Marc Recha, i, bueno, està situada a principis del segle XX. Són dos germans que descobreixen un valuós tresor en l'illa de Menorca i decideixen utilitzar-lo per viatjar a Argèlia amb la seva mare, on ella està allí, doncs, buscant feina. Per fer realitat això, doncs demanen ajuda a en Rom, que és un dels veïns, que és un home solitari que no rendeix comptes enfront de ningú. Mm-hmm. Això és una mica de nens.
Vinga, i ara la millor de la setmana.
Ah, sí. Sin rodeos. Primera pel·lícula dirigida per Santiago Segura a banda de la saga Torrente. Es tracta del remake d'una pel·lícula xilena que es diu Sin filtros. Està protagonitzada per Maribel Verdú, que és una dona que té una vida que no està mal, no? Té parella, feina, amigues, però bueno, hi ha qualcom que falla i se sent angoixada. En la seva desesperació va veure un curandero indi que li ofereix la solució als seus problemes en una poció a base de plantes mil·lenàries per alliberar les seves tensions. D'aquesta manera, la protagonista es converteix en una persona que parla sense filtres. O sigui, pam, tota la cara. És una comèdia.
I jo crec que de porra dels Òscars ens queda temps de fer la millor pel·lícula.
Sí, vale.
No? Doncs vinga, Laura.
Tinc una altra pel·lícula també.
Encara hi ha una estrena? Ah, ràpid, perdó.
Una pel·lícula belga. Bueno, El hijo de Bigfoot és un noi que emprèn la missió èpica de buscar el seu pare desaparegut per acabar descobrint que és fill de Bigfoot. No hi ha massa sorpreses ni misteri en aquesta pel·lícula.
Vinga, va, digue'm, doncs, nominats als Oscars, millor pel·lícula.
Millor pel·lícula. Tenim a Call Me By Your Name, que com he dit era una pel·lícula italiana, que explica la història, bueno, de dos nois.
No, però no tenim títol. Vale. La que tu creus que guanyarà.
El instante más oscuro, sobre Churchill, Dunkerque, Déjame salir, Lady Bird, El hilo invisible, Los archivos del Pentágono.
Vosaltres que ja en teniu.
La forma de l'aigua, que ha despertat polèmica en la darrera setmana perquè ha estat denunciada per plagi d'una obra de teatre. Llavors, pues no sé si li donaran l'Òscar o no, no sé. Però i va. També la de tres anuncios en les afueres. Jo aquí no sabria quina triar.
Mònica Carrasco.
La veritat.
Jo crec que li donaran a tres anuncios en les afueres.
Sí?
Sí, és possible perquè va guanyar el Globus d'Or.
El tràiler està bé, la veritat és que sí.
I, bueno, però no sé, està molt estranya la cosa dels Oscars aquest
no
any.
Tries, no tries, no t'atreveixes a triar? Tria.
No,
va,
no,
tria,
no.
Laura. 5 segons. 3, 2,
1. El hilo invisible.
Tot, per cert, hi ha sorpreses a millor actor i a millor actriu?
Bueno, com a sorpresa, que només hi ha una dona nominada a millor director. No sé.
No, però millor, però millor actriu són tot dones.
Bueno, no, però sorpresa d'en quin sentit.
Sorpresa vull dir que s'hagi colat algú que dius, ui...
No.
No, a mi m'agradaria que com a actor secundari li donessin a Sam Rockwell, per això, per tres anuncios en les afueres. És un actor que m'encanta i que està molt poc considerat.
I a millor actor, que veig que la Daura aquí ha marcat el seu, coincidim, que li donin a Gary Oldman, sisplau.
Gary Oldman.
Sí.
Molt bé, Laura González, divendres de cine. A veure molt cine aquest cap de setmana.
Sí, molt bé.
Gràcies, Laura.
Gràcies.
Mònica, directes ja.
Però directes a dos quarts,
sí,
i passats, ja veren els pitos. Escolta, bon cap de setmana. Tornarem els divendres, m'ha
agradat
això.
Sí, t'ha agradat això, A mi també, a mi també. Gràcies.
A tu.
Doncs sap que tot seguit busquem les senyals horàries que ens diran que estem a 2:15 i comencem l'Espai Groc.
Bye. Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi. Serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
Sap que ara sí, estem ja a la recta final del programa d'avui, directes cap a les 2 de la tarda. Com sempre, ho farem els divendres amb l'Espai Groc, ben acompanyats amb la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
L'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també està amb nosaltres la Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui, Puri, està amb nosaltres també el president de la banda simfònica Unió Musical de Lleida, el Matías López.
Bon dia.
Matías, bon dia.
Bon dia.
Havies vingut?
Alguna Matías? Vegada, sí.
Ja fa dies, eh?
Fa molts dies.
No és que jo estigui molt bé de memòria. Vull dir, no,
des del darrer concert, un dels darrers.
No sóc un indicador fiable, però... A mi, si no m'acaba de sonar una cara, és que ja fa un temps, eh?
Molt bé, Matías. Em prodigo poc per les ràdios, la veritat.
Benvingut. Escolta, per cert... Us volia preguntar com ha anat l'episodi de neu d'aquesta setmana.
Bé.
Perfecte.
Fotos, n'heu fet moltes o no?
Jo alguna. Jo al matí que em vaig aixecar sí que vaig fer algunes fotos, perquè bé, el paisatge estava molt maco.
Home, no és normal, realment. Sí que cada 4 o 5 anys o cada 2 o 3 anys fa alguna nevadeta d'aquestes de 24 hores, que són les bones, les que jo dic, a la ciutat. Però sí, veure doncs, el riu i la zona d'on vius ben nevadet.
Sí, sí, ah. Fa goig.
Tu, Puri, vas haver de posar cadenes?
Gairebé.
No,
sí,
perquè,
sí,
clar,
estava molt nevat.
Una cosa són les carreteres nacionals, que sí que més o menys les van tenir netes i tal, però quan surts ja de l'habitual, llavors és
una
altra
història. Aquest matí a casa encara hi havia neu.
Encara tens neu?
Encara hi havia no,
no
moltes
toque,
netes de neu.
No
sí.
Toca el sol. Marta,
Mane.
Vas posar cadenes?
No. No gasto gaire cotxe, jo.
I caminant? No vas tenir cap ensurt?
No cap.
Res?
Tot normal.
Has fet fotos al pati?
Vaig intentar fer fotos de l'escorxador, però saps què passa? Que les teulades són molt verticals, no estava gaire blanc i al final vaig decidir no penjar-ne.
Com que no estava gaire blanc?
No. La plaça, una mica, l'herba, però no...
No.
Allí no... Es veu que no... Feia calor. Allí, en aquell punt.
Molt bé. Escolteu, per cert, ja sé que em vau dir que no, però fixa't que heu tingut oportunitats i en tornem a tenir aquest cap de setmana... Si encara us voleu animar al tema de disfressar-vos, encara hi ha carnavals aquest cap de setmana.
Però això és pecat.
Ja, però encara hi ha carnavals, eh? Crec que a Torres de Segre i en algun altre poble encara hi ha carnaval aquest cap de setmana. O sigui que si encara voleu recuperar alguna disfressa, encara podem fer-ho.
Quina tranquil·litat me quede.
Sí. Jo la veritat és que tampoc ho entenc que s'allargui tant, eh?
Estaves però... amoïnada, Antònia, que no t'havies pogut disfressar.
Molt bé, Maribel, al Caixa Fòrum teniu en marxa, ja fa unes quantes setmanes que està en marxa. Com està funcionant l'exposició, per cert?
L'exposició Ramon Pichot doncs, està funcionant doncs, de meravella. Fa 15 dies justament doncs, que vam inaugurar. I bé, doncs, demà dissabte, com és habitual, oferim doncs, la visita adreçada doncs, al públic general a 6:45. I el diumenge a les 12, per primera vegada en aquesta exposició, doncs, oferim una visita per al públic familiar. No? Oferim doncs, la possibilitat que els nens a partir doncs, de 8 anys en endavant, acompanyats de les seves famílies, puguin visitar doncs, l'exposició, acompanyats doncs, d'una monitora, doncs, en aquest cas, que els descobrirà doncs, aquells aspectes doncs, més rellevants que presenta doncs, la pintura de Ramon Pichot, realitzant doncs, un seguit d'activitats participatives.
Mm-hmm. Dissabte, la visita guiada habitual, i diumenge tenim aquesta familiar, al migdia.
A les 12 del migdia, sí, així és.
Sempre diem, que és, aviam, la visita a l'exposició la podeu fer de manera lliure i gratuïta, sempre que vulgueu, i tantes vegades com vulgueu, però durant tot el cicle d'una exposició va bé que com a mínim un cop la feu guiada,
que acabes de descobrir. Jo, el dia que va venir la comissària aquí a la
sí,
ràdio...
Sí, la Isabel Fabregat.
Imagina't, des d'aquí la ràdio, sense veure-ho, déu-n'hi-do la de coses ja que et va descobrir. Escolta, com miris això, fixa't en això, fixa't en allò. Mm. Doncs imagina't si t'ho fan a peu d'exposició.
És magnífic, és una oportunitat.
S'ha de fer, la visita guiada. De cara a la setmana vinent, Maribel, teniu conferència a la meitat de la setmana, el dimecres.
No, perdó, és el dimarts.
El dimarts dia 6, ho tinc ben apuntat, sí.
El dimarts dia 6 de març, a les 7 de la tarda, iniciem un nou cicle de conferències que porta per títol El futur de la medicina ja és present. És un títol molt reptador, i en el qual, doncs, nosaltres comptarem amb diversos especialistes en biomedicina, els quals, doncs, ens presentaran diversos avenços, no? I obrim, doncs, aquest cicle amb les tècniques en 3D en el camp, doncs, de la neurocirurgia, no? I per això, doncs, comptarem, doncs, amb la figura de Gerard Conesa, que és cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital del Mar, per presentar-nos, doncs, totes aquestes novetats en el camp, doncs, de la neurocirurgia, com tal com us comentava.
Clar, a priori sembla una conferència molt especialitzada, però està oberta
a tot el públic, al públic general, i bé, és aquesta mirada que CaixaForum Lleida, doncs, fa, doncs, aquests avenços, doncs, científics.
Uh-huh. I dijous vinent, perquè també et semblava lluny, és el Dia de la Dona Treballadora, el dia 8, vosaltres teniu activitat també al CaixaForum.
Tenim activitat al CaixaForum i tindrem, doncs, amb una gran escriptora, que és Espido Freire, i bé, doncs, ella ens parlarà, doncs, de tot el seu procés creatiu, i d'alguna manera és un bon motiu, doncs, per celebrar, doncs, aquest dia, no? Espido Freire, doncs, forma part, doncs, del cicle de conferències, doncs, Universos Literaris, que vam iniciar, doncs, ahir al vespre, doncs, amb la figura de Roger Mas. El proper, doncs, dijous, dia 8, doncs, tindrem a Espido Freire, però aquest cicle continuarà, doncs, amb la intervenció de David Trueba i també, doncs, de Mario Gas. Espido Freire, doncs, ens parlarà de tota la seva creació literària. Ella ha estat guanyadora recentment, doncs, del Premi Azorín pel llibre, doncs, Llamadme Alejandra, que presenta, doncs, la vida de l'última zarina, però per altra banda, doncs, també ha estat l'autora, doncs, de Melocotones Helados, per la qual, doncs, va guanyar, doncs, el planeta.
És una oportunitat per conèixer aquestes interioritats que de vegades els escriptors o les escriptores són receloses d'explicar, però que aquest cop sí, s'asseuen i t'expliquen, escolta, com començo a crear, com ho fa i quin és aquest procés. No sé si també el públic pot intervenir.
Sí. Aquesta és
ideal,
la clau. Sí, aquesta és la clau.
És ideal.
El públic pot intervenir i ha d'intervenir.
Ha d'intervenir,
sí,
perquè
és
llavors
cas.
És quan s'enriqueix l'activitat.
Sí,
eh?
Sí.
Espido Freire, aquest proper dijous a les 7 de la tarda al CaixaForum. Evidentment començarà ella, però després la gràcia d'escolta, i vostè com ho viu això? I com s'hi posa? Com es concentra? O com compagina la vida professional i laboral? Pots preguntar tot el que vulguis, eh? Després et poden contestar el que vulguin, també.
Referent amb això del públic, just aquest matí he llegit un correu que m'ha cridat molt l'atenció. Vam tenir a la biblioteca la Fina Rius, la triu Fina Rius, amb l'espectacle Ismene. I ens ha escrit un correu per felicitar-nos del públic que vam tenir a l'espectacle, perquè per a ella va ser molt enriquidor, però té la sort que va venir gent de l'aula de teatre i professores de llengües clàssiques que van portar els seus alumnes. I, clar, les preguntes que li van fer i de tot, però m'ha cridat molt l'atenció avui perquè ens felicitava pel públic que vam tenir a l'obra. I ja m'heu fet pensar al fer aquesta reflexió sobre la intervenció del públic.
No, evidentment, és que jo entenc que al principi costi, perquè, clar, està tot una mica fred, però després a la que es crea el clima, el públic és el, com molt bé apunta la Maribel, no és que pugui intervenir, sinó que ha d'intervenir, que aquestes activitats estan pensades justament per això. Molt bé, doncs això serà aquest proper dijous, Dia de la Dona Treballadora, el dia 8 de març, a les 7 de la tarda, al CaixaForum. Espido Freire, que ens parlarà, doncs, de tot el seu procés creatiu, però això ja va començar ahir amb el Roger Mas, i properament, a les següents setmanes, hi haurà també el David Trueba i el Mario Gas. Gràcies, Maribel. Marta, anem cap al Teatre de l'Escorxador, al Teatre de la Llotja, perquè vosaltres demà dissabte a les 6 de la tarda arriba obert al públic el que la setmana passada va estar reservat als escolars.
Sí.
Ho vam presentar aquí, la nana dels pardals.
Vam presentar aquí, vam tenir a la Txell en directe perquè estaven acabant funcions escolars divendres de la setmana passada, la Txell Botell de Teatre al Detall. Ella ens va explicar una mica la història i vam quedar com a bastant intrigades totes aquí, sí, de com seria la posada en escena d'aquest llibre de la Sarah Penny Parker, inspirat en una història real, com faig una mica de 5 cèntims de memòria, Ricard, és la història d'una nena que decideix portar la contrària a una de les accions de Mao a l'any 1958, que era matar tots els pardals.
Això és real, eh?
Això és real. La nena, no sé si és ben bé real, però el que és real és el fet que Mao va voler exterminar tots els pardals de la Xina perquè no es mengessin les collites i per tenir grans collites. El bueno, que no va tenir en compte Mao és...
Aquestes decisions sense mirar en compte ni l'ecosistema ni opinions tècniques. Escolta, no, tenim un problema amb els pardals. Re, matem-los tots.
Matem els pardals i s'ha acabat el problema. El que va passar després és que hi va haver plagues d'insectes... I les collites encara van resultar més perjudicades del que feien els pardals. Aquesta nena, la Ming Li, decideix cuidar i guardar dos o tres pardalets supervivents i quan ho explique a la família, doncs és el que veurem dissabte que passe. Amb música, recordem, amb música en directe d'un grup que us recomano moltíssim, sobretot si teniu canalla, que és la Tresca i la Verdesca, perquè tenen unes lletres fantàstiques, super ben elaborades, molt, molt riques i molt enriquidores, perquè no és fàcil trobar textos en la música infantil si no són versions de poemes o literatura musicada. La Tresca i la Verdesca és un grup que ja té diversos discos i precisament pel disc que han editat per aquest espectacle, per la Nena dels Pardals, han estat guardonats amb el primer premi en de rock al millor disc familiar. Uh-huh. Els tindrem en directe demà a les 6 a l'escenari de l'Escorxador.
Demà a les 6, ja vam dir també que és un espectacle familiar, eh?
És familiar, la qual cosa vol dir que no és exclusivament infantil. Vol dir que si no teniu canalla i teniu ganes de conèixer la història, podeu venir igualment perquè us agradarà.
Això demà a les 6 de la tarda, sala 1?
Sala 1.
Sala 1 del Teatre de l'Escorxador.
Sala 1, que són molts a dalt a l'escenari i no ens hi cap ni a l'escenari del convent, de l'Espai 3, ni
quina,
a la sala.
Quina durada pròxima de té?
Una horeta. Els familiars, gairebé tots, estan entre els 50 minuts i hora 10, una hora.
Això, Maribel, ho teniu ben apamat, eh? Sí, els que us dediqueu a fer espectacles familiars. És l'estona que la canalla aguanta bé. Els 45, 50, 60 minuts.
Poden aguantar més, eh? De fet, aguanten pel·lícules. El que passa és que no és el mateix anar a fer un pipí al mig d'una pel·lícula que anar a fer un pipí al mig d'un espectacle.
Sempre cau al mig, a més, eh?
Com?
Sempre cau al mig. Quan tens nens petits, sempre cau al mig. Anem-hi abans i al sortir. No, és al mig.
Les ganes sempre són al mig.
Sempre són al mig.
No gaire, eh? També hem de dir que el nostre públic també es comporta bastant. Sí.
Molt bé. Això demà, dissabte a les 6 de la tarda, encara podeu comprar les vostres entrades. Ho podem fer a través de la web, a www.teatrescorxador.com. Molt bé. I si no, doncs aneu ja aquesta mateixa tarda.
I si no, taquilla avui de 5 a 8, sí. I demà des de les 5, també, una hora abans.
Molt bé, anem a avançar a programació de la setmana vinent. En parlarem també, però com que hi ha hagut moviments de dates, ja en parlem avui. Divendres vinent, divendres que ve, que ja serà dia 9 de març, teniu teatre.
Tenim teatre, tenim un espectacle de la Carla Rovira, que ha estat a temporada alta, ha estat al Poble Nou a Barcelona i ha estat a la Fira de Tàrrega, i ens han dit que no hi ha gaire previsió de fer gaires més bolos per Catalunya aquest 2018, i us el recomanem de veritat per molts motius, perquè la veritat és que toca la fibra en molts sentits, i és Màtria, no Pàtria, sinó Màtria amb M, de la Carla Rovira. És un espectacle que, arrel del descobriment de la Carla és una noia més o menys de la meva generació, entre els 30 i els 40, remenant papers de la família, va descobrir que tenia un tiet avi que havia desaparegut durant la Guerra Civil. Té molts números que hagi estat en una fossa comuna, vull dir, enterrat en una fossa comuna després d'haver-lo assassinat. Ningú de la família en parla, ningú no en vol parlar. La generació anterior a la Carla, que és la seva mare... no és que sigui un tema tabú, és que com a que no els importa, és una cosa que la tenen també enterrada, aprofitant que parlem així. I la Carla, que és la generació següent, és la que s'interessa per tots aquests temes de la guerra i de la postguerra, la seva família, és la que vol treure el tema. Parla arrel d'aquesta mort, parla del patiment de les dones de la família, el patiment en silenci, d'aquí que hagi posat el títol a l'espectacle Màtria. La companyia ens va demanar de canviar la data després d'haver-se convocat la vaga de dones pel 8 de març. La companyia volia secundar la vaga. Nosaltres no ens hi podíem negar. Llavors teníem disponible la sala, teníem tots els elements a favor per canviar-ho de data i ho vam canviar el dia següent, bueno, el 9 de març.
L'endemà no és un problema logístic,
tampoc. No, no ho va ser ni per ells ni per nosaltres, amb la qual cosa ens hi adherim també.
Doncs això serà divendres vinent, ho tornarem a recordar divendres, però serà el mateix divendres a les 9 del vespre, Màtria. I també avancem que dissabte de la setmana vinent, o sigui, no demà, no, demà amb 7, teniu a l'Espai 3 una proposta infantil, d'aquestes que també s'acaben ràpid les entrades.
Sí.
Plors de cocodril.
Plors de cocodril.
És infantil, eh?
És un infantil, aquest sí que... La nena dels pardals és més aviat a partir de 5-6 anys, perquè la història és complexa. Plors de cocodril és un espectacle de pallasso, de gènere pallasso. És una història molt divertida d'un electricista que entra a una classe d'una escola bressol, a la classe dels nadons, precisament, a canviar una bombeta, i el canvi de bombeta li costarà ben bé 3/4 d'hora. Perquè comença a trobar-se una sèrie de situacions, bé, una mica això, gènere pallasso. No us puc desvetllar més, però segur que si veniu riureu molt. Ho expliquem ja perquè...
Això és dissabte 10 de març, recordo, no demà. Dissabte 10 de març, a les 5 i a 6:45 de la tarda.
A les 5 i a 6:45, efectivament, al Teatre Municipal Julieta Agustí, que ningú es confongui, que a vegades la gent se'n van a l'escorxador... No, és a l'Espai 3, a l'antic convent de Santa Teresa.
Això és el que està al costat de la catedral, per entendre.
Darrere de la catedral, sí. Exacte. Començaran a fer funcions escolars per a cicle infantil, per a educació infantil, perdó, per a P5, dimecres, dijous i divendres. Seran 6 funcions, amb la qual cosa seran gairebé... No, passaran les 1.000 canalles que vindran a veure'l durant la setmana. Però encara quedarà lloc pel dissabte a les funcions familiars.
Molt bé, doncs això ja ho hem avançat per la setmana vinent, però després ho tornarem a recordar. Gràcies, Marta.
Gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Jo com rebem a l'Antònia Capdevila, eh? Antònia, ja...
M'encanta, sí? Molt bé, sí, sí.
Que escolta, abans estava mig triant aquí una, la Marta m'ha dit, no, aquesta no m'agrada, no m'agrada, fora aquesta. Dic, bueno, doncs la ficarem ben energètica i aquesta me la portes de cap de setmana,
sí. Hem d'agafar energia pel cap de setmana.
Clar que sí, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, que avui ens havia d'atensar complements que teniu a l'exposició de Cervantes, però clar, són tan voluminosos que ens ha fet una proposta millor l'Antònia, i és un dia agafem l'espai groc i anem un moment a la biblioteca, ni que sigui per fer-nos el selfie, eh? Doncs la recollim aquesta, a veure si trobem
el dia.
Fora de l'agenda, que també...
És una mica complicat.
Quedar a 5 persones comença a ser difícil, eh? Però recordem-ho, que segueix en marxa...
Segueix l'exposició de 16 personatges de Cervantes que meravellen, la tindrem fins al 31 de març, i un, bueno, dels atractius que hi ha és aquest, sobretot pels escolars, que al plafó on hi ha tota la... on hi ha dos audiovisuals del Cervantes, hi ha uns elements d'atrezzo per a que els nens si es volen disfressar, nens i adults, sí.
Sabeu aquell coll típic...
Sí,
blanc.
Aquell del Lope de Vega...
Aquell típic, zona, sí, aquell que ocupa molt... Doncs aquell hi és. Sí, a més, és fàcil de posar, perquè va molt bé, amb un velcro.
Hi ha barrets, hi ha roba... No, és interessant.
Vull dir que... Si aneu, segur que sortiu amb foto. I si aneu amb canalla, segur, eh?
Segur.
Antònia, parlem ja d'activitats de cara a la setmana vinent, dimarts... Dia 6, a les 6 de la tarda...
Sí. Reprenem l'hora del conte, que la setmana passada, aquesta setmana, el dimarts, ens va calguer cancel·lar-la pel tema de la neu. Uh-huh. No sabíem què passaria, si acabaria nevant molt o poc, i bé, al final vam decidir cancel·lar-la, i la farem aquest dimarts a les 6 de la tarda.
Escolta, ara tinc un dubte. Els claustres de la biblioteca, el sostre és transparent o és translúcid?
És a dir, pots veure el cel o simplement entra la claror?
Translúcid, només entra la claror.
Ah, vale, dic, perquè si no hagués quedat maco també veure com queia la neu, no. És translúcid.
És translúcid, i el que sí que té és que quan plou, la neu no tant, però quan plou ressona moltíssim i és molt... Bueno, a mi m'agrada molt, m'agrada molt sentir el soroll de la pluja allí al, al claustre.
Aquest dimarts passat havia previst l'hora del conte, evidentment hi ha gent que sí que hi va anar, hi ha gent que no hi va anar.
Vam dubtar fins a l'últim moment, perquè no sabíem el què, i al final es va decidir aplaçar. Ho fem aquest dimarts a les 6 de la tarda a la Meritxell Morera amb contes de Jo sóc el protagonista, o sigui, contes on nens i nenes són els protagonistes. Aquest... I com sempre us el recomano, perquè la Meritxell és molt recomanable.
Aquest dilluns, per això, jo hi vaig estar un moment, perquè jo he agafat ara els dilluns per anar a fer l'intercanvi de llibres amb la canalla de casa, que per cert em vaig creuar amb la... Bueno, quasi bé vaig xocar amb la Marta a la porta. Jo és que quan vaig caminant no miro. I a la zona de la biblioteca hi havia una conferència, i déu-n'hi-do la gent que hi havia. Hi havia una activitat, ara no recordo exactament què era, però déu-n'hi-do la gent que hi havia a les 5 i mitja de la tarda.
És unes activitats que fem amb les ludoteques.
Déu-n'hi-do la gent que hi havia, sí, en aquella hora. Vull dir que
és una zona viva. La biblioteca està funcionant molt bé, estem molt contents.
I vosaltres, el Dia de la Dona Treballadora, el 8 de març, dijous, a les 7 de la tarda, teniu un espectacle de poesia.
Sí, tenim un espectacle de poesia que ja el teníem programat i al final, amb el tema de la vaga, no s'ha canviat. Bueno, de moment no s'ha canviat. Es diu Paradís de l'Alquimista, que és un recital poètic amb l'actriu Gemma Reguant i música composta i interpretada per Marc Egea. És sobre l'obra poètica de Palau i Fabre, és l'última activitat que fem de les activitats que hem programat per aquest any Palau i Fabre.
Però a més aquell dia al matí,
ara heu fet aquest,
una altra,
sí,
d'aquestes que m'agraden també.
Aquestes mostres que fem a l'escala principal de la biblioteca hem muntat una mostra de fons que es dirà Abecedari de Dones, on des del 8 fins al 31 de març es trobarem o donem visibilitat a obres escrites per dones assagistes, ja sigui científiques, sociòlogues, filòsofes, com tot el que hem trobat de treure una mica de les prestatgeries, perquè d'alguna forma és el que hem de donar visibilitat, i durant tot el mes de març ho hem endreçat, una cosa molt bibliotecària, per l'abecedari, i per l'escala, pujant i baixant, trobarem aquestes obres.
Que a més serà una mostra de fons que s'anirà actualitzant.
Sí, tal com la gent vagin agafant les obres, en tenim ja de preparades i dins de cada lletra anirem posant les diferents obres.
Vull dir que no, els llibres no els acabareu, de la biblioteca?
No, és una activitat que fem en col·laboració amb el Casal de la Dona, que precisament vindran a fer una visita guiada a la biblioteca, a conèixer aquesta mostra o aquesta proposta que els hi fem de descobrir o redescobrir els que els conegui totes aquestes dones escriptores, i a més a presentar-los l'espai que tenim al centre d'interès que tenim de dones i feminisme.
Molt bé. Doncs aquestes activitats la propera setmana a la biblioteca. Gràcies, Antònia.
Gràcies.
Anem cap a l'auditori Enric Granados, Puri Terrado. Vosaltres demà dissabte, ja el vam anunciar, anem a recordar-ho, el concert familiar és un espectacle que porta per títol Notes i Films.
Doncs sí, és un espectacle que està fet amb tres músics que són clarinetistes i tenen instruments de diferents tamanys, mesures, sonoritats, i per tant el que busquen és oferir a l'espectador doncs músiques molt vinculades al cinema, a les sèries, i que de ben segur faran les delícies dels nens.
A més, són d'aquests espectacles que
els músics a més actuen.
Això dic, que surts a més de gaudir aprenent alguna cosa, que aquestes estan bé. I a més és l'escenari principal de l'auditori.
Per tant, a les 6 i mitja.
Això serà a les 6 i mitja, Notes i Films.
Sí.
I diumenge hi ha la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, a les 7 de la tarda.
Sí, la Banda Simfònica, igual que l'altra banda, la Banda Municipal, tenen temporada a l'auditori com a formacions residents. I bé, tenim aquí el Matías perquè ens expliqui una miqueta de què va el concert, que es titula La nostra música.
Matías, jugueu a casa.
Juguem a casa, sí, amb un repertori, en aquest cas, que combina música catalana amb música valenciana. És música dels països catalans, no en toquem de mallorquina, és excel·lent, la coneixem, però ha quedat exclosa en el sentit que no l'hem tingut en compte o no l'hem pogut encabir. En un futur concert la tindrem en compte també. I fem un programa molt eclèctic, no?, de música. El que passa és que no fem unes apostes massa òbvies, toquem una música no gaire sentida o no gaire identificable com a música catalana, i aquesta potser és l'originalitat de la proposta. Hi ha una mica de tot. O sigui,
aquesta és la temàtica, és el fil conductor, però sí. Musicalment parlant, hi ha algun fil conductor?
No.
Algun instrument predominant?
No. Bueno...
Hi ha alguna curiositat.
Sí, hi ha una curiositat, sí. Per primera vegada fem un concert amb instrument solista i tenim una obra per a contrabaix solista, banda sinfònica i contrabaix solista. Es diu Glossa Pep Ventura i és una transcripció per a un arranjament, una orquestració per a banda sinfònica que ha fet el Jaume Cristau, que és un home molt conegut a l'ambient, sobretot gironí, per la qüestió de les cobles i dels arranjaments i de les transcripcions per a música de cobla. Ens ha fet per a nosaltres un arranjament per poder tocar amb el Josep Kerr, que és una persona que fa una part del paisatge també de Lleida, perquè va ser professor al Conservatori. I el Josep Kerr, que és una figura molt reconeguda dintre del món del contrabaix clàssic, serà el solista d'aquesta obra.
Jo sempre ho pregunto, i la Puri se'n riu, però jo entenc que hi ha oients que de vegades o no t'escolten cada setmana. Matías, explica'm què és una banda sinfònica.
Una banda sinfònica és una formació que, encara que encabix la corda, la corda greu, contrabaixos i violoncels, no inclou la corda aguda, no hi ha violes, no hi ha violins, i és sinfònica sobretot, en aquest cas, esperem que la quantitat faci la qualitat, perquè és una banda que acostuma a fregar els 90 components.
Caram.
Nosaltres ja presentem en escena sempre més de 80. Ja estem hem presentat alguna vegada a l'auditori més de 90 músics, i això vol dir que les seccions, que no estan necessàriament doblades per caprici, estan molt ben dotades en quant a efectius instrumentals. És a dir, pràcticament, si una banda convencional tindria 5 trompetes, nosaltres en tenim 10 o 12. O en comptes de tenir el quartet clàssic de trombons, en tenim 10 o 12 també.
Bueno, però hi ha una feina extra de sincronització.
I per tant, hi ha una corda de clarinets equivalent a la de violins, que és tan nombrosa com la corda de violins, gairebé. Vull dir que això requereix una feina d'ensemblament i d'arranjament i d'assaig i de posta en escena musical molt acurada, no?
Matías, estàs a l'escenari?
Sí, sóc trombonista, sóc membre de la secció
Trombó
de
Bares.
Sí, sí, exactament.
Ara ho dic provocant.
No, diguem i expliquem-ho. Trombó de Bares.
Sí, sí, sí.
És que hi ha més d'un tipus de trombó.
No, ja suposo, però... A veure, explica'm.
El meu instrument?
Sí, clar.
El meu instrument...
El trombó de Bares...
El trombó de Bares és un instrument... El trombó és un instrument... És un dels instruments més presents a tots els gèneres musicals, perquè te'l trobes al jazz, te'l trobes a la música clàssica, te'l trobes a la música de banda, i diguem que és el trombó pròpiament dit. El trombó de pistons ha quedat una mica endarrerit a la història. Uh-huh. L'utilitzen encara a Itàlia, les bandes i les orquestes, per exemple, però aquí seria una raresa. I a la cobla, que era l'únic reducte on se conservava, ara està pràcticament desapareixent. Les cobles ja han incorporat el trombó de Bares.
El trombó de Bares, hi ha un tub que l'estiren amunt i avall.
Soc trombonista, però em costa descriure-ho ara aquí.
I llavors l'afinació és molt complexa.
És un instrument natural, que es diu organològicament. No té mecanisme.
Uh-huh.
És una vara, és una culissa que...
I tu, en funció de que la vas col·locant en un lloc o un altre, vas afinant una nota o una altra, per tant...
No crec que hi hagi instruments especialment fàcils ni difícils, no m'agrada parlar en aquests termes, però que el trombó de Bares és un instrument complex dintre de la família dels instruments.
Aquest és el clàssic que es veu a les pel·lícules.
Sí.
No, a més, ara em ve el cap...
Després té efectes dramàtics, és un instrument molt teatral.
Quan a les pel·lícules hi ha allò de les bandes, el que surt al davant normalment porta un trombó de Bares, no?
Els col·loquem davant per raons ergonòmiques.
Ah, però clar.
Al carrer han d'anar al davant,
i
sí.
I en canvi el trombó de pistons va com clar, la trompeta.
Sí. Clar.
Sí, el carrer hem de tocar sempre al davant. Podem provocar desastres tremendos.
Bueno, clar, allarga molt o no?
Clar, sí, moltíssim.
Clar, tot el que dona el braç, no?
A
la setena posició puc arribar d'aquí on estic jo els abrics, pràcticament.
Té posicions predeterminades o és progressiu?
No, té 7 posicions. Té 7 posicions, de més greu a més, de més aguda a l'alt, més greu a baix, i en fi...
Ara també depèn de com
la combinació,
com bufes
de la combinació,
no?
De l'emissió amb la col·locació de la vara.
No, que no hi ha res fàcil, que jo ho valoro molt, això.
És un instrument realment complex i que s'ha de tenir bona oïda, a més a més.
Això és com una vegada em van dir, no, el trompetista agafes, bufes,
sí.
I però sí, escolta, és molt fàcil.
Segur.
Jo una vegada vaig intentar bufar i no va sonar res. Sí, per exemple. Sí.
No hi ha instrument fàcil,
Vull dir que déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, home, però quants trompetistes sou? A l'escenari.
Trombonistes.
Ai, trombonistes, perdó.
10 o 12, crec que són.
No, clar, dic, busqueu el Matías, no, clar, si n'hi ha 10 o 12, a saber quin és. Molt bé, doncs això serà diumenge a les 7 de la tarda, amb aquest repertori que ens ha explicat el Matías, i amb aquests 90 músics sobre l'escenari, que
esperem,
sempre fa...
Esperem arribar-hi a 90. És un número variable, però acostumem ja estar en quan... Sí.
Molt bé. Escolta, abans d'arribar a les dues, Puri, anem a recordar que vosaltres el Dia de la Dona Treballadora teniu un espectacle també força recomanable.
Doncs també, també.
Paulina i Clara.
Sí, és un concert que ens ofereixen la Marta Bonet i la Imma Trepat. Per què Paulina i Clara? Simplement és perquè són, parlen de dos compositores, dos instrumentistes del segle XIX, que no eren conegudes, perquè en aquella època no es coneixia les dones, sempre figuraven els marits, i en aquest cas doncs estem al Dia de la Dona i reivindiquem la figura de la dona amb un concert de dones i amb un repertori de dones. Vam decidir que volíem fer-lo, malgrat la vaga, el mateix dia, parlant-ho amb elles, i penso que és una bona activitat precisament per celebrar aquest dia.
Una cantant i una pianista, la Marta Bonet i...
La Imma Trepat.
Molt bé. Doncs recomanable, eh? Nosaltres arribem a les dues, hem estat a l'Espai Groc, com sempre ben acompanyats, amb la Maribel Tos, l'Antònia Capdevila, la Marta Salla, la Puri Terrado i el Matías López. Gràcies i bona setmana.
Gràcies.
I nosaltres, res, que ja estem ja a les dues i tornem dilluns puntuals, com sempre, 12:20. Aprofita el cap de setmana.